Bé, doncs això. Ei, que no deixa de ser una gran obra, eh? No, no, però, en fi, ja has vist la creu, suposo?
Sí, molt gran, sembla...
És gran,
és gran. És gran, és gran. Bueno, és aquest tema que podríem tractar una mica, aquest Gaudí comercialitzat. És a dir, Gaudí sí que dissenya i dibuixa pel seu projecte una creu a la Torre de Jesús, però clar, no crec que mai s'hagués pensat que aquella creu es convertiria... No serà un restaurant, no serà... Però bueno, mai se sap, eh? Això tot és com les torres aquella també, quina és la que tenia allà el Bofill a Esplugues de Llobregat, la Walden, no?
Sí, el Walden 7.
Que va acabar sent un restaurant, gran. També. És a dir, és aquest negoci de tot s'ha de treure benefici i d'una creu proporcionada, potser, amb el projecte estèticament connectada i connexionada.
Torna a ser un assumpte complicat, eh? Perquè Gaudí va dibuixar una creu, era una creu més discreta.
No crec que fos lluminosa.
Que aquesta creu, però esclar, evidentment, el que en queda, diguem-ne, que és allò, el dibuix, l'esbós, el pensament, més o menys elaborat, i al final en surt aquesta, diríem que, recreació més o menys elaborada a partir de l'estètica de, i veu que forma part de la Sagrada Família Hores d'Ara, eh? Però clar, és una creu per ser visitada,
per sí, tant, per pujar-hi i per poder, no sé si és un tema més religiós o espiritual o més per poder fer fotos de tot Barcelona,
o les dues coses
alhora, bueno, és una mica, m'ho imagino allà tots fent fotos i a la vegada
en el món de l'art les magnituds també han servit molt al llarg de la història, eh?
Sí,
les,
sí.
Obres grans.
Les obres grans
també, diguem-ne que com a valor intrínsec també molt sovint s'ha posat sobre la taula, eh? És gran. I tot allò que és gran, diguem-ne que se li associa ja un cert valor d'entrada. Eh?
Estem parlant també d'un projecte que és la Sagrada Família, que diguem que va posar la primera pedra, però no la posa Gaudí. És a dir, ja estem... La posa primer Francesc de Paula Villar, que per una església tipus romànica,
sí,
que, no és la que després seguiria Gaudí. És a dir, la cripta, tot el que veiem allà... no és l'origen en Gaudí, i aquest nou origen de Gaudí fa que potser hem d'entendre que aquesta església ja va començar, o aquesta basílica ara, ja va començar amb una idea de canvis constants, ja no només amb l'estètica, sinó també amb la direcció, i aquesta direcció, cada director, igual que Gaudí. A vegades penso, Gaudí s'enfadaria si veiés a la Sagrada Família.
Es fa difícil de dir això, eh?
Ell va fer el mateix, va canviar el projecte que li va deixar Francesc de Paula Villar, i ell fa el seu projecte, doncs un cop mort ell, fan el seu projecte els arquitectes actuals. Que ens agrada més, que ens agrada menys? Jo ja ho dic, a mi no m'agrada, la gent se'ns posa les mans al cap, no m'agrada. Potser és un tema ara de materials, de colors, que quan veig, clar, el material és com vam explicar l'altra vegada, que ho fan amb motllos, sí, sí. Ho porten i ho posen. És a dir, l'evolució de la pedra porosa...
No t'agrada aquest prefabricat, per dir-ho
així. No m'agrada el prefabricat i no m'agrada el fet que ell jugava amb pedra a Montjuïc, pedra del Garraf, aquests pedres que... amb unes porositats, amb uns colors...
Amb una personalitat.
Amb una personalitat que a mida que anava creixent, aquesta s'anava integrant, i ara creix tan ràpid que no hi ha temps d'integrar cap material, potser en l'edifici original de Gaudí. Però bueno, és el que dèiem, aquest s'ha d'anar a veure.
Està clar.
És, per dins és espectacular.
I escombrarà qualsevol altra imatge identificativa de Barcelona,
sí,
com poden vostès imaginar.
Aneu a la cripta. És una meravella, això sí que us ho he de dir. Aneu a la cripta, és Gaudí, bueno, la cripta és una meravella. Una meravella que ens uneix a totes les altres obres que avui també volia com puntualitzar, perquè amb aquest any Gaudí anem-hi. Anem-hi perquè coneixem sempre el mateix i coneixem uns edificis que sí que ens donen una idea de l'art de Gaudí, però que si volem conèixer-lo més com a home, com a arquitecte, i no tant aquesta imatge que se'ns està donant aquests darrers anys, una imatge que també, igual que no m'agrada potser part de la Sagrada Família, tampoc m'agrada aquesta obsessió que s'està fent per part, o que es té per part d'algunes èlits, de fer-lo sant i de fer tot el que sigui per fer-lo sant. Una obsessió que arriba al punt de que edificis que s'han de visitar, però que són dels anys, dels primers anys de Gaudí, com podria ser la Casa Vicenç, l'altre dia es parlava a La Vanguardia, la seva nova biògrafa, no em facis del nom, una arquitecta italiana, que em nomenava, que em va xocar, em nomena pel seu projecte d'un llibre sobre els elements que posava símbols religiosos de la Casa Vicenç. És a dir, es força tot. La Casa Vicenç és preciosa. Hem d'anar-hi a veure-la si es pot visitar. S'ha d'entendre el context d'aquella casa abans de tornar-hi a buscar una obsessió religiosa dins d'una decoració. Jo, clar, aquest any me l'estic prenent una mica com em poso a la pell de l'arquitecte i de la persona que li encarrega l'obra en aquells anys, no ara, en aquells anys, sense saber qui era Gaudí, perquè coneixien Gaudí com a arquitecte, però no el coneixien tant, que ara ho sabem tot, estudis psicològics, estudis...
Sí, sí, agafo, però on vulguis.
Que si tenia tal enfermedad mental, o no, perquè pel que havia fet, no sabem res del que havia fet. És a dir, per conèixer Gaudí i que ens agradi Gaudí, que és molt important, primer hem de deslliurar-lo del modernisme. Ell treballa a l'època del modernisme, però ell és gaudinista, és un altre estil molt diferent, que per això el fa únic, per això el fa tan important. Hem de posar-nos amb un noi que arriba de Reus, amb 16 anys a Barcelona, no era l'home que ens expliquen ara que sí, brut, que era un noi amb una força, amb una intel·ligència, amb unes ganes de menjar-se el món bestial, amb moltes ganes de treballar i amb el suport familiar darrere. És a dir, sí que ell va cuidar el pare, va cuidar la neboda, va ser una persona més aviat solitària o no, sempre envoltat de la família, però hem de veure un noi jove que arriba a Barcelona l'any 68 amb 16-17 anys per estudiar encara l'últim any de batxillerat, ve de Reus, se li obre el món. Uh-huh. Aquí hi ha els seus pares també, calderers, família senzilla, però amb una voluntat de que tots tres fills, perquè hem de posar també la filla, la Rosita, tinguin una educació...
Progressin a la vida,
i
vaja.
I que progressin a la vida, fins i tot acompanyant-los, deixant Reus i acompanyant-los a viure tota la família a Barcelona els primers anys. Jo he fet un article que es diu Reus Connection, perquè com passaria a Sitges i com passava tot arreu, quan envien primer el fill a Reus, l'envien amb una tia soltera, perquè visqui amb la tia soltera, mare... Vull dir, sí, sí. Aquestes connexions...
A veure com li va, i a partir d'aquí...
Com li va, el germà estudia medicina, uh-huh. Té la mala sort que es morirà molt jove, acabat d'acabar la carrera. La germana també ve a Barcelona, no és aquella història que després de quedar-se embarassada d'un músic borratxo, no. Ell arriba a Barcelona amb tots els germans i s'enamorarà d'un veí del carrer. És a dir, aquest Gaudí...
Ara més d'on li cridarà l'atenció? O sigui que va existir una Rosita Gaudí.
Sí, una Rosita Gaudí Cornet, que tindrà la nena, però que... I és la germana que viurà amb Gaudí fins a la mort d'ella i li deixarà en herència aquesta nena que quan mora la mare té 3 anys i que també amb ell el farà més humà, perquè s'ha d'encarregar l'avi, tenim l'avi, morirà amb 90, però en aquells moments en té 60, tampoc l'avi s'encarregarà de la nena, ell treballarà perquè li agradava molt treballar, no és aquella pobra, treballava molt per tirar endavant, treballava molt perquè li agradava molt, igual que ho va demostrar arribant a Barcelona i ja començant a treballar amb els grans arquitectes del moment, sent encara fins i tot estudiant de primer, que no li agradava gaire estudiar, i li agradava molt treballar, i el trobarem amb obres que hem de visitar, com per exemple el Parc de la Ciutadella. Al Parc de la Ciutadella ja trobem les seves primeres obres que després es aniran com les anem recuperant i les anem retrobant en altres projectes. Una de les obres importants és el de l'aigua, bueno, la gruta que hi ha,
sí,
que li fa per Fontserè. Fontserè està ell treballant-li al seu despatx i li deixa treballar. I al Parc de la Ciutadella, la cascada, la gruta que tenim, aquella obra que no només és decorativa, sinó que ja comença a jugar o a treballar el tractament i la conservació de l'aigua per després utilitzar-la.
Amb una visió, allò, entre l'enginyeria i
l'art. I la natura, que és el que sempre parlem, i la natura, és a dir, ell ja en aquest, sent un estudiant d'arquitectura, ja comença a demostrar el que li interessarà posteriorment i el que farà que altres arquitectes de la seva època o més joves també recorrin aquestes idees i les apliquin en els seus. Aquest, per anar fent connexions, s'ha de visitar el Parc de la Ciutadella, i el Parc de la Ciutadella també, si l'entrada pel zoològic, que diríem, l'entrada de la Dama del Paraigües,
sí,
tot al voltant del Parc de la Ciutadella, on hi ha unes escultures a les entrades gegants d'en Vallmitjana, tota aquella valla està dissenyada per Gaudí. I els dibuixos existeixen perquè es van conservar, perquè es conserven a la càtedra, perquè encara eren treballs així una mica d'estudiant, primerencs, i no es van cremar com el seu estudi. És a dir, podem veure la qualitat de Gaudí en treballs tan de joventut.
Diguem-ne, menors.
Considerats menors, però que són
la base
que ens serviran a nosaltres, perquè el parc de la Ciutadella, després tot aquest aprofitament de les aigües, tot aquest, la trobem al Parc Güell.
Estem al 1888, que és l'any de l'exposició.
I després ens anirem al 1900, que serà fins a 1915, amb aquest projecte de Ciutat-Jardí, que és el que estic dient. És molt important per Gaudí, no només la distribució, perquè la construcció de la Ciutat-Jardí, no, la construcció dels edificis no era cosa d'ell. Cada arquitecte hauria pogut fer, si hagués arribat a bon port aquell projecte, però la redistribució de l'aigua, l'obtenció de l'aigua de la pluja en un moment que era la muntanya pelada, pensem que Gaudí, ho dic perquè quan anem a veure els llocs on tinguem, on està ara el Parc Güell, amb tota aquella vegetació, se li deia la muntanya pelada a Barcelona. I ell rep l'encàrrec de Güell, del seu gran mecenes i gran amic de Güell, que al morir l'any 18 també li deixa una tristesa, se li mor la neboda, se li mor el pare, la neboda, amics i Güell. Vull dir, Güell no només va ser
el seu valador,
sinó que va ser el seu amic. Sí. Doncs tot aquest aprofitament d'aigües el trobem al Parc Güell. El Parc Güell és un edifici, una urbanització que també en part Sitges li deu, que és els principis de les ciutats jardins, aquestes ciutats jardins que s'agafen d'Europa, que el veu primer Güell amb Gaudí i després ja tindrem aquí Sitges l'any 19. Ha sigut una fallida, l'any 15 el Parc Güell acaba. El projecte és fallit, tot i que també la mort de, potser es hagués pogut allargar una mica, però la mort del 18 de Güell també el fa fallit, però el 19 a Sitges, o el 18 a Sitges, enganxem aquesta idea, que va ser fallit una mica, però tenim... No, va ser fallit per temes...
És que ric, perquè mai tants projectes fallits han tingut una repercussió històrica tan important.
Tan important, però bueno, ara veiem Terramar com a ciutat-jardí, però amb la guerra, ja ho vam explicar, amb la guerra civil espanyola s'atura i també podríem dir... Doncs aquest és un projecte, s'ha de mirar aquests dos edificis com a edificis o a conjunts importants per entendre d'on ve Gaudí i com ho aplica.
Fa uns moments ens parlaves de la Casa Vicens. Volia aquí fer un apunt, perquè a vegades allò de des de fora i s'ensenya, evidentment, i té el valor que té, i no sabem pas si és una casa per viure o una casa per veure.
És una casa per viure, i a part... És el que ara anava a fer aquestes voltes que faig jo, perquè hi havia una font de recuperació d'aigua, que és el que us anava a dir, una altra casa.
El jardí de la Casa Vicens.
El jardí de la Casa Vicens, que era un jardí. Gaudí és una casa per viure i no d'estiuets. Gaudí està ple de fake news, no passa res, s'ha d'anar estudiant i s'han d'anar...
Una casa per viure, Beli, però diguem-ne, amb molt respecte per aquest entorn.
Ara.
No és una... Ara.
No, però era una casa que el senyor Vicenç és un corredor de bolsa de Barcelona que viu a la plaça de l'Àngel, acomodat, es casarà amb la senyora, amb la senyora Dolors, que és el que tornarem a l'anunci de La Vanguardia, també la, faré aquesta amb Dolors Giral, d'Arenys, d'Arenys, i tot aquest, aquest senyor econòmicament està
amb, possibilitat.
Amb possibilitats, una de part de la seva, de la seva fortuna poca la
dirigeix, l'encamina.
Sí, cap al tema de l'arribada d'aigües potables a Barcelona, al rec Comtal. És a dir, aquest home també tenia un interès en la recuperació de l'aigua i en el treball de l'aigua. Mm-hmm.
Tema principis del segle XX.
No, 1883.
83.
1883. Vinga. És de les primeres obres cap al 86, després que comença a dissenyar Antoni Gaudí, acabat de l'any 78-79, obté el títol, 78 diria, i és les primeres obres que obté d'aquestes importants que fa Gaudí. Fa, encara tampoc està influït pel que serà el Comte Güell, aquí encara és molt lliure, i rep l'encàrrec d'aquest senyor Vicenç per fer-se una casa, mm-hmm, per viure, perquè vol marxar, com començava a passar, volen començar a marxar tothom del barri gòtic. Barcelona ja es comença a obrir, estem encara, anirem a Gràcia encara és un poble al costat de Barcelona, no estan accionats, sí, sí, es aniran anaccionant, i ell, aquest senyor, adquireix un gran terreny, el que és la riera, l'aigua, la riera de Cassoles, i que en aquest gran terreny hi vol la seva casa, però per viure-hi. Diuen que és d'estiueig, però és per viure-hi, perquè estudiant-la, les meves obsessions, vaig anar a demanar a tots els cadastres i els padrons, i aquest senyor en seguida amb la seva esposa va
i van a viure.
I encarrega una caseta molt petita.
Sí.
Ara pensem, quan hi anem, no sé si ho expliquen ara bé o no, que l'any 25, abans de que es mori Gaudí, se li encarrega una ampliació de la casa.
Perquè a la família li havia quedat
la
petita.
La següent família.
A la següent família li havia quedat petita.
La següent família. Perquè la primera família, que és per això es diu Casa Vicenç, fa una casa molt petita. Una casa molt petita on només eren, diríem, Mico i Mona, la senyora i el senyor, i Gaudí els dissenya una casa en aquells moments, el que era una planta amb un jardí molt gran,
sí,
amb una planta baixa, on, una planta baixa on tenim, encara es conserva, el menjador, la cuina, el que li diuen fumador, que jo segueixo dient, allò no és un fumador, és l'entrada. Gaudí juga amb la natura, és a dir, tu entres del jardí, necessites com un pas
intermig, una pedra, transició a l'interior de la
com
casa.
Com si fos a l'aire lliure, però ja estàs transitant cap a dins de casa, tu tens la sensació, mires a dalt, que és un cel, però entres a la casa, és a dir, tu mires els plànols i allò no t'ho marca com a fumador.
D'acord, és a dir, seria simplement un espai de descans,
un espai d'entrada, de trànsit, del jardí lateral,
sí,
cap a la casa, cap, mm-hmm, al menjador, i dissenya tres habitacions a dalt, però la vida els hi canvia, perquè hi ha un moment que va haver-hi un terratrèmol molt fort a Almeria i molta gent de Barcelona, que em sembla que va ser el 1888 o 87, bueno, i molta gent de Barcelona i d'Espanya adopten, es van quedar molts nens orfes i adopten aquests nens, i a Barcelona la premsa es posa, i cada, la premsa és tan important, l'hemeroteca, i vas veient com arriben nens, les niña tal, amb un nom encara dels
adoptats
pares,
per famílies barcelonines.
Adoptats per famílies barcelonines que fan... I aquesta casa, que just està en construcció, a punt d'acabar, canvia. I tindrem tres habitacions.
D'acord.
La del senyor Vicenç, la de la senyora Vicenç i la de la nena. Això és una altra història. Però és una casa molt petita, molt viscuda, on tot mira cap al jardí.
Uh-huh.
Ara veiem un jardí reduït amb uns edificis que donen a... Però allà hi havia la font de Santa Rita, que hi havia una font molt important que es va construir posteriorment, però que a la cantonada del carrer Carolines, amb això, Riera de Cassoles, hi havia allà una font important que el dia de Santa Rita deien que era una aigua
beneficiosa,
també va ser econòmicament perquè es va fer... És a dir, en aquell món l'aigua també era molt important. Una aigua que... El senyor Vicenç demana a Gaudí també aprofitar-la.
D'acord.
I Gaudí fa una gran font, ara desapareguda i reconstruïda, em sembla que està a Cornellà, al Museu de les Aigües d'Àquer.
D'acord, és a dir, el Museu d'Aigües de Barcelona.
Tenen allà, el Museu d'Aigües de Barcelona, tenen aquesta font. És a dir,
reconstruïda, eh?
Reconstruïda.
O en part reconstruïda.
No, reconstruïda del tot, reconstruïda sense els materials i tal, i amb la que estem tractant de... com tornar-li, perquè està reconstruïda només l'estructura, però hi havia una decoració que coneixem per fotografies,
sí, sí,
que hi ha qui diu que és posterior o anterior, però clar, quan la és en aquestes discussions de patrimoni que es posa la que creiem que era com era originalment, la que coneixem per imatges,
yes,
i la que es va treure, és a dir, la que es va treure era amb decoració, amb unes plafons de ceràmics, mm-hmm, seguint la decoració aquesta tan especial i tan natural que després, perquè encara no estem parlant en aquests moments del trencadís, nosaltres...
D'acord.
El trencadís, sí, sí, arribarà
estem
més tard.
Estem parlant d'aquest Gaudí tan jove.
D'aquest Gaudí tan jove que sí que treballa molt la ceràmica i l'utilitza molt, i en aquesta casa ja és un màxim. En aquesta casa, quan ell, diuen, que va arribar, tot el terreny, en aquell moment, que devia ser ara maig, estava cobert de clavells de moro, tot groc, i tot de margallons. I va ser quan Gaudí va dir, molt bé, no vull he de
fer una casa aquí,
una casa, però aquesta casa... la vull reconvertir retornar-li la bellesa d'aquest espai per tothom el del seu voltant. I va fer tota aquesta ceràmica que envolta, que és floral, amb aquests clavells de moro tan característics, i les valles, les baranes que l'envolten, que després és aquest embolic que tenim, perquè les baranes estaven fetes, o les valles estaven fetes com de margallons de ferro forjat, que quan el jardí es va fer més petit, si anem a diversos llocs, com el Parc Güell, el Parc, sí, Güell, al voltant de la casa de Gaudí, també està envoltat d'aquí, dius, què fa això aquí? No, és el reaprofitament de no perdre aquestes peces úniques de Gaudí, i s'han posat en el que és el Museu, mm-hmm, Gaudí.
Que em sembla que la porta de la Càtedra Gaudí també és amb margallons?
La porta és el drac.
És el drac, tens raó.
Aquesta és una altra que heu d'anar a mirar, si us plau, és preciós. Ja, també l'aigua també és molt important.
Aquell preciosíssim drac d'aquella porta, que és una cosa...
Que el dia que es torni a moure, el drac aquest es movia.
Es movia?
Es movia, tenia moviment. Quan tu obries, és el Jardí de les Espèries. Gaudí, és a dir, tot ho busquem en religiós, quan allà Verdaguer, Gaudí i Verdaguer van tenir una relació, i el Comte Güell també... tenia una relació més cap al seu cunyat, pel Martí, uh-huh, de Comillas, que havia tingut a Verdaguer en els seus vaixells.
Sí, sí. Però aquella porta és
aquella
una cosa
que
no es pot explicar.
El drac que vigila, està, diuen que està la distribució, està les estrelles de em sortirà del firmament, com està posat el drac, segueix, i antigament, ara s'ha... quan obries, el drac obria la... Uh-huh. És a dir, et feia por per impedir-te entrar.
Torem-nos un moment. Hem començat amb el parc de la Ciutadella, seguim amb la Casa Vicens, que seria, de les obres del Gaudí més jove,
sí,
la més destacada.
De les més destacades. Sobretot també els pavellons Güell. Ara es comença a obrir, aprofitem l'any, perquè ara comencen a obrir tots aquests edificis, que alguns els hem viscut, jo amb el doctor Bassegoda, fins que la Càtedra Güell estava, ara la Càtedra Güell ja està a l'arquitectura, està al Col·legi d'Arquitectes.
D'acord, és a dir, la Càtedra Gaudí està...
Està a l'escola d'Arquitectura, i allò ha quedat buit, però era una meravella poder entrar allà...
Una preciositat.
Estàvem allà amb el Bassegoda treballant. Els jardins també són importants, perquè el jardí d'Hèrcules, hi ha la font d'Hèrcules, és a dir, l'aigua l'anirem veient constantment. El Parc Güell ara s'obre un lloc inèdit, que jo vaig poder entrar per una feina, que és on es recopila tota l'aigua,
el dipòsit
d'aigües, que ara tinc un dubte, perquè quan vaig anar-hi l'any 2006, em sembla que és... ens van explicar, està just a sota de la sala Hipòstila,
sí,
perquè Gaudí va dissenyar que totes les que l'aigua que recollia de les bancs,
sí,
tots els bancs, pel mig, si mirem els bancs, tenen una distribució,
sí,
que va parar tot on hi ha les columnes.
D'acord,
totes les
és
columnes,
a dir, que per l'interior de les columnes s'escolava l'aigua i anava a parar
en aquest dipòsit. Que havia de servir per... Hi ha contradiccions. El 2006 se'ns va dir que al final no es va arribar a fer aquestes canaletes que baixaven, que el dipòsit es va obrir, es va omplir alguna vegada per temes però d'inundació no tant.
Però és a dir, tots aquells que vagin al Parc Güell que sàpiguen que sota la sala hipòstila, sota les columnes, hi ha un dipòsit d'aigua.
Hi ha un món. Un dipòsit amb unes... És espectacular. Vull dir, entres allà, no hi ha res de decoració, però és Gaudí. Te n'adones que és Gaudí. Un Gaudí que ara ja, per canviar això, aquest banc ondulat que ha anat evolucionant...
Que ha sortit per tot arreu.
Que ha sortit per tot arreu, però que ara volen tornar a menys tenir amb tonteries com que hi ha un banc a Sant Boi de Llobregat que no és de Gaudí, que ara Sant Boi de Llobregat diu que en el manicomi, ara, en aquest moment, ara psiquiàtric. O bueno, a l'hospital hi ha un jardí a fora que també s'està dient que hi ha una hipòtesi, però una hipòtesi amb una tesi doctoral que li han donat un cum laude des de la càtedra Gaudí, on es diu que tot aquell jardí és obra de Gaudí i que va ser el taller de proves del Parc Güell. Ha sigut molt fàcil enderrocar aquesta teoria.
Sí?
Amb proves i amb documents, d'acord, cosa que no s'han presentat a l'edifici.
Perquè veure si tothom voldrà tenir un Gaudí
tothom,
a casa seva.
Tothom, ara tenim la sort que tothom té un Gaudí, jo també dic...
Qui tenir un Serrano.
Sí, és el mateix.
Hi ha una febre.
Hi ha una febre, tot és Gaudí. Tot és Gaudí, tothom té Gaudís. A tots els pobles, clar, ha intentat turísticament, és el que estic dient, Gaudí
clar.
És econòmic. I ara Catllaràs, els Jardins Artigues, però són aquests edificis o aquests espais que... encara no tenim res que ens ho afirmi que és són de
Gaudí. Però documentació que ho pugui acreditar.
Clar, a mi em fa por, però bueno, però que quan tens documentació que t'acredita que no és Gaudí, s'ha de dir. I aquell que quedi clar, els jardins, aquests que ara es diuen Jardins Gaudí o el Jardí Secret de Gaudí, que
a Sant Boi,
és de Miquel Herena, Palai de Miquel Herena, un arquitecte que no hem de despreciar. Clar, estem perdent. Ens passa amb pintura, escultura, estem perdent molt com a país, com a art català, com a societat.
Si donem per...
Sempre posant quatre noms, quan aquests quatre noms es sustenten per sota amb una base brutal d'artistes, de pintors, d'escultors, d'arquitectes, de filòsofs, de literats, i no només Catalunya estem... Vull dir, és com un castell, però la folra l'hem de començar com a mínim a respectar i a donar-li nom.
Menys tenim el nom d'artistes per prioritzar
Gaudí. Sempre
Gaudí,
però és un tema econòmic i estem perdent, econòmicament i socialment i culturalment, però bueno, nosaltres seguim.
Per tant, Casa Vicenç, en aquesta ruta de Gaudí primer, després de la Casa Vicenç, què vindria?
Jo aniria a veure, que no l'han anat a Bellesguard, que passem per Ronda de Dalt i sempre ens estem queixant de que trobem, doncs, sortiu i aneu a veure Bellesguard. Bellesguard també és un edifici preciós de Gaudí que ja es comença a veure. Estic sortint de Casa Milà i Pedrera.
Sí. Allò que en deien abans, una torre.
I les Teresianes.
I el convent de les Teresianes. El col·legi de les Teresianes.
El col·legi de les Teresianes és de materials molt pobres, però amb molt poca
decoració. Em sembla que és un dels espais que ara sí que es pot veure, no?
Per això dic, comencem. I Sant Pacià, per exemple, l'església de Sant Pacià a Sant Andreu de Palomar, on és una de les primeres obres que també farà Gaudí, a canvi d'estar treballant per les monges del Jesús Maria, i té la neboda a Tarragona, que també tenia l'escola Jesús Maria a Tarragona, i a més a la vegada fa Sant Pacià, que és on hi havia les monges del Jesús Maria de Barcelona.
D'acord.
Allà també tenim certa obra de Gaudí que s'hauria de visitar. I ja per acabar, també, ja que tot és Gaudí, hi ha certes obres que no són de Gaudí, que se'ls associen a Gaudí, que també les podem visitar, perquè són precioses, que són, per exemple, les obres de Berenguer. Les torno a reivindicar, el nostre celler Güell no es pot visitar, no està obert. M'imagino que el fet de que també ara ja s'hagi posat totalment en entredit que sigui de Gaudí, no s'obre com a espai de l'any Gaudí. A Gràcia, l'altre dia vam fer una visita preciosa per conèixer l'església de Sant Joan Baptista de Gràcia, que hi ha la capella del Santíssim Sacrament, obra de Berenguer, que també se li va atribuir a Gaudí, i que és magnífic. És a dir, sí que hem d'anar
I fiquem el Palau, el Palau Güell per aquí també?
El Palau Güell, però l'han vist, però el Palau Güell,
però vols dir que s'ha vist molt, d'acord.
És d'aquests edificis, sí, sí, que també s'han vist molt.
Sí, és veritat.
Casa Calvet, Casa Calvet també hauríem de, jo crec que hi haurà en aquests dies, hem d'estar molt atents perquè les cases aniran obrint-se, s'aniran obrint a poc i tindrem la possibilitat de veure edificis. La Pedrera, no us la perdeu,
no cal ni dir,
evidentment. La Casa Batlló és espectacular, ens l'han pintat la façana posterior de negre, però bueno, no la aneu, mireu-la per davant, no la mirem per darrere, no aneu, ha sigut, no cal ni que aneu
al... I a l'interior han fet aquelles que coses això, que es fan ara d'aquests espectacles de llum.
De llum, que no veu res, que,
exacte,
que no entén
i
res.
I que no necessita la Casa Batlló de cap manera.
Però només
sent com
és caminar, passejar. Jo, per exemple, ja per acabar, ahir em vaig xocar.
No, que vull que em parlis del campanar, també.
Ah, sí, ahir em vaig xocar que... tant mirar-me a Barcelona, tant que vaig arribar per davant del Palau Mercè, on tenim la Diputació, i vaig, per primera vegada, després de veure'l mil vegades, de mirar-me'l, de gravar-lo, em vaig adonar de les cares, dels retrats que hi ha a la façana de literats, de literats catalans, i no ho havia vist mai.
Palau Mercè, cinema comèdia.
No, el que és la Diputació,
a
dalt, al Rambla Catalunya,
sí, home, sí.
Amb
allò
Diagonal.
És. Sí, home, sí, allò és.
No és Palau Mercè.
Quin dia, no? Palau Mercè no és on ha de fer un museu, la Baronessa.
Ah, això és un altre tema, bueno, ja en parlarem. Aquest és un altre. Ai, sí, no és Mercè, bueno, ara t'ho diré.
Em sembla, eh?
Sí,
porto un dia molt dolent.
Sí, també,
o sigui, que
també,
m'has
no?
de...
Tinc el cap en un altre lloc.
T'ho dic molt dolent. Campanar.
Res,
perquè l'hem dit a la Bèlgica, alguna cosa del campanar.
No, ja el tenim, bueno,
perquè ara això ja està així.
Ara ja està així.
I ens prometen una restauració d'aquelles gens intervencionista.
Això és el que van dir. Bueno, tampoc es pot intervenir molt, eh? Jo sempre us he dit aquí, ho he dit mil vegades, el campanar té menys protecció que els museus de Sitges, i els museus de Sitges van a Sitges, a terra, a Sitges, sí, a terra. Sobretot la Casa Rocamora, ens van destrossar la façana posterior.
És bé cultural d'interès local.
Era, ara jo crec que...
No, dic ja, l'església, la parròquia.
Sí, 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 l'altre és bé cultural d'interès nacional.
Sí, sí.
És a dir, tenim molt...
Però l'església, diguem-ne, que té el mínim nivell de catalogació, que és el bé cultural d'interès local.
Per això sempre jo feia broma, quan parlàvem ja fa molts anys dels museus, jo sempre que venia aquí us ho deia, penseu que ens la poden pintar de colors, perquè si han pogut tirar a terra un edifici catalogat, ja no em puc imaginar el que es pot arribar. Per sort, crec...
Veu, color és una derivada interessant aquí, eh?
Sí, no?
Que el mateix arquitecte també ho va dir, que evidentment treballaran amb calç i treballaran a la manera...
I el color vermell, rosat, aquest nostre... És molt bèstia tocar-ho, és molt valent qui ho fa.
No, no.
També hem de dir que és molt valent.
I per descomptat que l'arquitecte, ara no recordo el nom, però es va expressar d'una manera absolutament respectuosa amb
sí,
tot.
Sí,
eh?
Sí, sí, no, jo he pogut parlar
perquè,
amb ell. I...
Perquè reconeix també que allò, bé, la virtut i la penitència d'aquest edifici, que és que en diferents moments del dia la tonalitat adopta... Bé,
canvia
gamma
totalment.
De color.
Hi ha un moment el color
diferent.
Rosat, taronja, és que és magnífic.
I per tant, qui tingui la valentia d'enfrontar-se a això, doncs s'ha d'enfrontar també a tot aquest debat sobre el cromatisme de l'església, que per cadascú també és diferent. Però això segurament encara ho trobarem més a la façana, Beli.
És valentia,
més que al campanar, eh?
Sí, és valentia, eh? Però s'ha de fer.
S'ha de fer
perquè
de...
Que tampoc podem viure's amb una reixa,
sí,
bueno,
sí.
Amb unes valles a baix
està
perquè
clar,
no
està
ens
clar.
Caigui.
No cal ni dir-ho.
Però jo ja tinc por, no tinc por d'ell, no. Però
no,
sempre
no.
He fet la broma aquesta de... I una vegada també em sembla que et vaig dir que ni que toquessin el campanar m'hi tornaria a posar en una plataforma. No m'esperava tampoc que el toquessin, però bueno, la plataforma
crec segueix. Que no serà el cas, almenys,
no,
almenys pel que s'ha expressat públicament.
És molt diferent, estem en dos mons molt diferents.
I ens sembla que tothom té molt clar el pa que s'hi dona aquí.
Però ara, clar, si us dic... amb alguns. A mi m'encanta que el campanar de Sitges
com
té l'origen vilanoví.
Com t'agrada?
Encara li tiraran alguna cosa perquè vagi a terra. Només era fer aquest apunt per donar-li la importància també. Tenim un campanar, els campanars crec que són claus, són el símbol de totes les poblacions. Evidentment, a nosaltres, Sitges, el campanar de Sant Bartomeu i Santa Tecla ho és, ara amb aquesta bastida que es veu que recobrirà com si no poguéssim amb una foto.
Doncs es veu que no.
Ah, vale, pues mira,
per tant,
me n'alegro.
Tornem a estar d'acord. Me n'alegro molt, molt que es vegi, que es vegin les entranyes.
S'està treballant. Exacte. I s'ha de veure com es treballa. Exacte. I no morirem per no veure la punta.
Sí, sí. I aplaudir la gent que treballa, que puja, que puja que per aquestes escales.
És una por horrorosa, jo els veig des de casa.
És una és una imatge tan bonica. No veure gent
tapar.
Treballar.
Jo pensava, com volen tapar perquè ve el patchwork tal, però perquè és igual, a tot arreu, la Sagrada Família està plena de...
Sí que és cert que evidentment, per mort també d'aconseguir fons, a la Catedral de Barcelona va tapar la façana, és a dir, s'ha fet en molts casos.
Però en aquest cas no cal tapar, no però, cal mira, si posen un anunci, però tornar...
Però ens agrada molt veure-la així, perquè és senyal que s'està fent alguna cosa.
I arquitectònicament és bestial el que han construït.
És que sí.
És preciós.
És preciós.
És la,
ho veus tan ben fet com cobreix tan bé.
I a part estem amb
bé.
Això del tema octogonal. Final. Treballar amb un tema...
Amb un octògon, travessar les bastides per aquests passos
pues
més...
Això és
més...
el que devia passar fa uns anys, fa uns segles a Sitges, quan? Es va aixecar aquest campanar. Res, molt ràpid, els campanars. Els campanars, que quedi clar, que és una construcció que té el seu origen, podríem dir, a l'Iran, ara que tant està de moda.
Sí.
El primer campanar reconegut que es té és de 1200 abans de Crist, són les restes que coneixem d'un campanar que hi va haver a l'Iran, on hi havia unes campanes que tenien també, aquesta era la funció d'espantar els mals auguris i esperits que anaven contra aquestes tribus. Fem un salt en el temps i un salt en el lloc i anem a l'època romana. A l'època romans també tenien campanars on s'hi posaven campanes que les dones havien de tocar cada vegada que moria un home.
Ah.
Estem parlant ni religiós, encara,
sí,
és
sí.
Més avís.
Un època
avís.
Romana. Compte amb allò que diem sempre.
No, romànica no, eh?
Exacte.
Romana, ara anirem a la...
Una cosa són els romans i l'altra el romànic.
Els romànics, no. Ara fem... A l'època romana servia per despedir els difunts, una tradició que sí que hem continuat. Doncs continuava...
Cert, que les campanes han acompanyat
tocava a
celebracions i morts.
Val? Aquest campanar passa a ser, en l'època cristiana, sobretot a Europa, serveix també, com ara els minarets, servia per avisar, i encara ens avisen, de les oracions al
sí.
temple. Ens encanta el toc, però almenys a mi m'encanta el toc de campanes, quan el dia abans ens avisa que demà és un dia festiu.
Festa de preceptes, d'allò que es deia abans.
I ens van avisant en diverses hores, tot i que al meu gat no li agrada molt, surt corrents perquè es pensa que després venen els coets de festa major. Ho té associat. És una cosa que els animals també... Jo a mi també, m'associa d'alguna cosa bonica.
Sí,
o...
sí, és veritat.
Les campanes es posaven a la part elevada i es comencen a fer més alts, més alts, més alts, perquè és important arquitectònicament i que puguin avisar. Passarem a l'època romànica, els
sí.
campanars són de base quadrada, es posen al costat de les esglésies, petites esglésies, amb la mateixa finalitat, avisar de les misses o de la narraja, i també es serviran per quan hi hagin incendis i certs problemes. I ja fem un salt a l'època gòtica, perquè arribarem al nostre. A l'època gòtica, amb Santa Maria del Mar, per exemple, de Barcelona, com a base per seguir, es canvia l'estructura. Estem al segle XIII fins al segle XV i passem ja a tenir una part octogonal. Una part, no és tot el campanar.
Aha.
És a dir, la primera base serà octogonal
i després
ja anirà reduint els costats, però ja tenim les primeres, si mirem a Santa Maria del Mar, les primeres bases octogonals. I fem un canvi total i ens n'anem al 1670 a Sant Antoni Abat de Vilanova, aquí al nostre costat.
2 anys abans de la consagració de la parròquia de Sitges.
Sí, però del campanar no, eh?
No.
Val. Aquí, jo defenso els vilanovins, què vols que et digui? Avui els defenso. El 1670 arriba Fray Josep de la Concepció, un monjo de Valls carmelita, que li encarreguen la construcció del campanar de Vilanova i també de l'església. Un campanar que el fa per primera vegada tot octogonal.
D'una peça, per dir-ho així?
D'una peça.
De baix a dalt.
De baix a dalt, octogonal. Val? A partir d'aquest moment, tots els pobles del voltant, sobretot Penedès i Garraf, comencen a aixecar els campanars amb aquesta. El campanar de Vilanova fa 60 metres d'alçada.
Diguem-ne amb aquesta tipologia.
Amb aquesta tipologia fa 60 metres d'alçada. L'església o la parròquia de Vilanova és de 1587 i el campanar se'ns allarga del de 1630 al 36.
D'acord.
Seguim per darrere, amb el campanar. Sí, sí, sí. I sembla molt original fins que te n'adones que aquest campanar octogonal, al qual nosaltres des de Sitges diguem que és el que és l'origen, aquest campanar no és el primer tampoc que a Catalunya hi ha totalment octogonal. Hem d'anar a Esparreguera. Esparreguera, quan tu vas per l'autopista o per l'autovia, veus un gran campanar octogonal, ja molt gran, que és el que Fra Josep de la Concepció, sabem que el 1670 hi va diverses vegades a veure'l. És a dir, ell té la idea d'aquest campanar, el té en ment i el anirà veient i el anirà fent el que és a Vilanova. Campanars octogonals, al Vendrell, a Cubelles, a la Bisbal del Penedès, a Falset, a Masllorenç, a Blancafort. Tu només cal que vagis per allà.
Ah, tancava els ulls, el de Valls també?
El de Valls, no.
No?
Jo diré, ara no sé.
Ho deixem així, perquè tinc un mal dia.
He posat Cubelles, sí, avui no penso, no podem
avui
pensar.
Avui no podem, però és allò, Valls. Dic mal dia perquè perdo la memòria. Però Valls, que és el campanar més alt de Catalunya... I ara jo pensava...
Això ara hem d'anar a mirar l'efemèrides, que l'altre dia els va posar tots.
Però el cas és que el campanar de Vilanova
s'influeix en el d'Esparreguera i després vindrà Vilanova, tots els del voltant veuran Vilanova, un campanar una mica separat, que no és que estigui fet a part, sinó que es creu que es va fer massa ràpid i tot el que és
la base del campanar...
es van alçacar-se, es va torçar el campanar, no és que estigués separat ni fos anterior, sinó que és un tema d'estructures. I arribem a Sitges, que sobre un edifici d'origen medieval, la nostra petita església, el 7 de novembre de 1664 s'inicien les obres i es beneiran el 18 de juliol de 1672. El mestre d'obres, oblidem-nos del Fra Josep de la Concepció, d'aquesta església, no del campanar, era Sebastià Vives de la Granada del Penedès, també el tenim per aquí al costat, vale? I el 1672 el Sebastià Vives mor i quedem sense campanar encara. I arriba el mestre Carlos del Vendrell, és a dir, també tenien un campanar octogonal, el mestre Carlos del Vendrell, que el 1688 comença la construcció del nostre campanar.
Qui t'escolti pensarà, no tenia cognom el mestre Carlos?
No en tenien. No. Segur
que és el que passava molt sovint quan es definia, diguem-ne, l'autor d'una obra.
Clar, això surt escrit.
El mestre...
Tenim el nom i cognom del contratista, però no tenim el nom i cognom de l'autor del dibuix.
Per tant, el mestre Carlos del Vendrell és qui continua l'obra...
El que farà el campanar el 1688 començarà el campanar de Sitges, aquest campanar nostre.
Que té aquesta base octogonal.
Octogonal, però que no acabarem el campanar fins al 1863. És a dir, molts més anys que el farà Jaume Sunyer i Juncosa, mestre d'obres al qual devem la tira d'obres a Sitges, que un dia també podríem fer-li un especial a Jaume Sunyer i Juncosa. Doncs res, aquí tenim el nostre origen d'aquest campanar amb aquest bellesa que tenim, però que si el podem viatjar, o els que no puguem anar a veure només gaudir, puguem viatjar, un campanar octogonal que veurem més lluny de Catalunya, sobretot a Sardenya. Sardenya hem de pensar que era també territori català i que els carmelites, igual que Fra Josep de la Concepció, també comencen a crear a construir les seves edificacions i només falta que anem a Sàsseri i a Nulvi, dos pobles de Sardenya preciosos, on si anem trobarem dos campanars octogonals que ens recorden moltíssim. A vegades podem veure fotos de Sardenya, de pobles de Sardenya, que veiem Sitges, perquè posen al costat del mar i posen aquests campanars. L'origen no és Sitges, evidentment, però sí que és aquest origen català de les construccions gòtiques de l'època. I si anem a Càdiz també, a les esglésies de Càdiz també, a Espanya no són molt normals els campanars octogonals, són més de Catalunya i diríem de Sardenya, però a Espanya com Càdiz trobaríem els dos campanars que també tenen un record amb aquests IAs, la IA a vegades demanes, fes-me un datat de Sitges i posa en Càdiz. Pues això és el nostre campanar, la història express.
11 i 18, què he compensat els hi va sortir tot plegat, tenint en compte que es va fer per parts,
Sí. Bueno, i després un altre tema que parlaria més el Santíssim, que és que ara me l'he estudiat,
dir, com,
també.
Com al final el conjunt va resultar tan equilibrat,
sí,
tenint en compte que tot es va fer per parts. Primer la part de l'església, després part del campanar, després el Santíssim, després al final del campanar. Sí, sí. Tenint en compte tot això, mestres d'obres diferents... Que no
com la Sagrada Família, no? Vale. Entendido.
Ai, en fin. Beli, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.